teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Aquí sempre ho hem dit, som a les xarxes socials, però conscients que són empreses privades i que nosaltres alimentem fent xarxa i amb els nostres continguts, i les fotos que hi posem i els vídeos deixen de ser una mica nostres. Quan Instagram t'ensenya com quedaria un reel que ell ha fet amb una musiqueta i tenim a publicar-lo, te n'adones del potencial. Ja no sé si on tinc aquelles fotos de la sortida que vam fer al Delta fa 4 anys i Instagram m'ha fet un muntatge. O sigui, Instagram sap més que jo. Les xarxes no són ben bé nostres, però de qui són? O de qui seran? Avui hi ha una imatge, una mena de muntatge que m'ha fet esclatar el cap. Era una foto amb tres homes: Donald Trump, Elon Musk i Kanye West. A Donald Trump li han posat una T, ja està disponible a la xarxa social que ha creat, Truth Social. A Elon Musk, un ocellet, futur propietari de Twitter, i a Kanye West, una P. Ahir Parler anunciava que ha arribat a un acord amb el raper per la compra d'aquesta xarxa social, on, deia el comunicat, hi té cabuda tothom. Ja ho veurem, la imatge mental fa molta por. Bé, va, tranquil·litza'm, Enric, és el chatbot del Pop-Up. Què farem avui? Hola, Enric.
Hola, Mariola. Avui tenim dos cracs en les seves matèries, Xavier Tomàs i Joan Dalmau. Ahir molts ens vau dir que ja no seguiu la informació política. Per tant, els polítics, més que mai, s'han de buscar la vida per fer atractiva la informació via xarxes per arribar on és la gent. En Xavier ens ha preparat un rànquing de bones praxis amb exemples. En Joan Dalmau de cotxes.net ens porta informacions del cotxe elèctric i del Google Maps sostenible.
Ui, m'agrada molt el pop-up d'avui. Anem per feina.
Amb els cascos i el pop-up. Sento com l'info em carrega i m'omple. Tecnologia, xarxes i també moda. Bé, tot això ho porta la Mariola. Bé, Catalunya Ràdio ja ho sabies. D'una a dues del migdia. Si vols estar punt i ben al dia, posa una Mariola a la vida. Vols saber-ne més del metavers, del TikTok i xarxes en pop-up. Va ple el pop-up.
EAE Business School patrocina aquest espai.
I have a dream. One day,
aquestes alçades del segle XXI, amb les xarxes socials com a mitjà d'expressió a l'abast de qualsevol persona, els polítics ja no en tenen prou en posar algú a fi a dirigir els mitjans públics i a untar els privats a base de subvencions. Ara cal, a més, que dominin també la comunicació política a les xarxes i a les plataformes digitals. Això és de Baker Matt, és el One Day, una cançó del 2014. Però realment dominen les xarxes els nostres polítics? N'hi ha que sí i n'hi ha que no. El que les domina és en Xavier Tomàs. Ell és expert en xarxes digitals i comunicació política. Amb ell volem fer un rànquing de bones pràctiques en comunicació política. Hola, Xavier, què tal, com estàs?
Hola, quina marxa, eh?
Ja comencem amb energies.
Exacte.
Anem per feina, perquè, clar, és veritat, no? Ahir segurament senties el pop-up, la majoria volien fer una mica de termòmetre. La gent no vol sentir informació política. Què han de fer els polítics per entrar a les xarxes, doncs?
Això és curiós, no? Perquè com a consumidors tots tenim la vida digital, des del WhatsApp fins a streaming, passant per les compres online, però en canvi els polítics com a venedors, no, o com a actors no tant. I aquesta dicotomia és el que els que ens dediquem a aquest negoci intentem trencar, no? Si tu com a consumidor parles tot el dia per WhatsApp, per què com a polític no fas campanya o comuniques amb la gent o participes amb la gent per WhatsApp, no? I ahí estamos.
Clar, quin criteri has seguit per fer aquest rànquing, Xavier Tomàs?
He seguit el criteri de que més important que la publicitat i la propaganda, que cap i al fi, escolta'm, el negoci és guanyar eleccions, és la participació, Mariola, perquè el negoci de les xarxes socials no és tant fer publicitat, que també, sinó sobretot que les xarxes siguin útils per a que la gent pugui expressar la seva opinió, gestionar-la i dirigir-la, evidentment, cap a aquell govern. I aquesta és la prioritat que jo crec que avui en dia, en un moment, com dèieu ahir, de desafecció política, cal subratllar més que mai.
Però, a més, estem tots a les xarxes socials, per tant, els polítics hi han de ser.
No. És que no n'hi ha prou només en sèrie. És a dir, per cap i a fi, vull dir, quan un conseller arriba al despatx, l'email li creen, la web li creen, però és que no n'hi ha prou amb que li creïn el compte, les xarxes, sinó que, és a dir, en una vida que tot és digital, la política també ho ha de ser, i no n'hi ha prou amb el tuit a posteriori d'un acte, sinó que potser cal fer participació prèvia. Quan hi omple el Parlament cal preguntar, tu de què parlaries, què proposaries? Això és com se fa política a les xarxes.
Doncs va, anem al rànquing.
Crida al món que respiris fort del que et preocupa, no te'n quedi res.
Va, anem, comencem pel govern basc, un exemple de bona praxis.
Mira, ahir el govern basc cada dos mesos agafa un conseller i fa una entrevista oberta a ciutadania on la gent fa preguntes via web i llavors les preguntes un periodista les modera i un conseller ho respon en directe. Per exemple, ahir mateix hi van fer el conseller de territori. És una molt bona pràctica on les preguntes les fa no només els periodistes, sinó que les fa la ciutadania directament via web.
Per tant, aquí un exemple, el Iñaki Arriola, el conseller de Territori.
Arratsaldeon eta ongi etorri topaketaren edizio berri batera. Gaurkoan gurekin Iñaki Arriola, lurralde plangintza, etxabizita eta garraioetako sailburua daukago gurekin. El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, responderá a 20 de las preguntas que las ciudadanas y ciudadanos... Veus,
entrevista a través de les xarxes socials dels Exacte. Ciutadans i ciutadanes al govern basc. Va més País Basc, ara anem al PNB.
Ara que està de moda les consultes internes als partits, sí. No? I que aquí causen sismes, a Euskadi el PNV fa una enquesta interna. A vegades en preguntes també polèmiques a la militància cada 15 dies via app i via web, també per a captar dades i fomentar la participació i funcionar superbé. A través de l'APP Zucassan, i els hi va molt bé.
És a dir, que això, feu una enquesta per saber, no, el termòmetre aquest que diem.
Amb preguntes a vegades més naïf, però a vegades també, diguéssim, preguntes molt de dir si quina és la posició del PNV, per exemple, respecte al govern espanyol. És a dir, una pregunta més, diguem-ne, més polèmica. I l'han fet sense cap tipus de polèmica, ha Clar. Participat moltíssima gent i ha anat molt bé.
Utilitzar la pàgina web per tota Exacte. Aquesta militància
i també per
a captar
dades, perquè potser que hi ha gent propera al partit però que mai ha cedit el seu e-mail o s'ha apuntat a una aplicació o s'ha apuntat a una xarxa social, gràcies a l'incentiu Mariola de participar en una enquesta, gràcies a això se deixen les dades i crees comunitat.
Va, anem a Holanda, que també tens un exemple d'Holanda, no?
El primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, un cop al mes agafa Instagram i fa una conversa per Instagram amb els ciutadans, i durant una hora, més o menys a 3 o 4 de la tarda, respon preguntes de la gent. Ell està al seu despatx, amb el seu telèfon, amb la càmera d'Instagram, i la gent li pregunta per text, i ell va responent no a tot, perquè evidentment el volum de preguntes és enorme, Holanda són 14 milions d'habitants, però sí que és un molt bon exemple de bona pràctica, que per ser aquí a Catalunya doncs tant de bo, oi?
Sí, clar, però és clar, Instagram directe, o sigui que és una cosa com molt que gairebé és de la teva família, no? Que
sí, però també et diré
que aquesta proximitat.
Que no ho sembla, també hi ha trucos per a moderar Instagram.
És el que anava a dir, com es modera això?
Doncs hi ha maneres, és a dir, tu pots entrar, diferents persones poden entrar des del compte d'aquell polític, diguem-ne, que fa Instagram, i pots moderar preguntes, pots conduir la conversa, si algú, per exemple, o fa moltes preguntes seguides amb malsonants, pots limitar, és a dir, hi ha formes per a que sembli molt informal, i ho ha de ser informal, però hi hagi darrere una producció, Mariola, que no es vegi gaire.
Jo, per l'experiència que tinc fent directes a Instagram, de vegades estàs parlant, estàs responent alguna cosa i se t'escapa a llegir alguna cosa que igual no Exacte. Volies llegir, perquè Exacte. L'espontanietat del moment fa que dius, ai, ara em trobo llegint aquest comentari Exacte. I no l'he moderat prèviament. No sé Exacte. Com ho feu, això, els que assessoreu els polítics.
O fins i tot lleixo una cosa diferent i se te'n va el tema de la ment, no? I que sí? Per això cal ser disciplinat i tenir un guió previ de lo que tu vols dir, i d'alguna forma aquest guió només lo trenques quan tens espais que tu marques per a respondre preguntes de la gent.
Però és important a l'Instagram directe que la gent que estigui fent comentaris que els hi facis cas també, no?
Totalment. L'únic que has de combinar lo que tu vols explicar en deixar estones perquè tranquil·lament puguis contestar la gent.
Va, avui estem donant eines pels polítics perquè puguin entrar d'una forma millor a les xarxes socials, perquè és allà on hi som tots. Sí. De Madrid, què destacaries?
Sí, és curiós. A Madrid hi ha dos exemples molt bons. Un és l'Iñigo Rejón, que també fa aquest sistema de preguntes-respostes a través de Twitch, no Instagram, i l'únic líder així espanyol, autonòmic, que he trobat que fa una cosa similar, és el líder del PSOE a Madrid. Madrid vull dir comunitat, Mariola, que és Juan Lobato, que també cada 15 dies, 3 setmanes, agafa el seu Instagram i quan està al Parlament de Madrid o quan està estat fins i tot al camp caminant, emet per Instagram i comença a parlar amb els seus votants.
Però una cosa com molt personal.
Totalment informal. Jo recordo que un dia estava diumenge passejant per la Sierra de Madrid, claro, i va agafar l'InstaLive i se va ficar a parlar amb la gent, perquè era, a més, el dia abans del debat de política general, diguéssim, en versió madrilenya, per dir-ho així, de la Ayuso, i ell va parlar de temes de joventut mentre estava passejant pel camp el dia abans.
La teva sospita és que és una persona que li agrada en les xarxes socials.
Li agrada, no? I també, i és una molt bona forma de ser fort allà on potser la Ayuso no ho sabe tant, sinó que en l'àmbit aquest més de participació.
Proximitat, participació.
Exacte. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenidas a este directo de Instagram esta tarde de domingo previo al debate sobre el estado de la región.
Mira, por la sierra.
El líder del PSOE, Comunitat de Madrid, però és veritat que jo ara m'estic imaginant com a usuari, de cop t'apareix aquest directe i et crida l'atenció a entrar-hi i veus, mira, al fons no veus el líder del PSOE a la Comunitat de Madrid, sinó que veus una persona que t'està explicant alguna cosa, no?
Exacte, més un tio jove que té 38 anys, vull dir que diguem-ne que aquest rotllo ja li va.
Amb aquest llenguatge.
Exacte.
I deies, també parlaves de Íñigo Errejón, que sí, sol fer un diàleg a on?
Sol fer Twitch, és a dir, ell agafa, diguéssim, tenint en compte que Twitch és més còmode fer-ho, Mariola, des de l'ordinador, i ell sí, fa molts Twitch des del despatx del Congreso parlant de temes, és a dir, ell el que fa és, treballa nous temes, que aquests temes los explica en roda de premsa, los explica a xarxes, los explica a Twitch, per a poder marcar l'agenda política, però en temes de salut mental, en temes, per exemple, recordeu, ho parlo aquí de filtre a Instagram, és a dir, ell genera temes nous que també, a través de les xarxes, diguem-ne, amplia la repercussió d'intentar ficar a l'agenda política els temes que ell porta al Congreso.
És que ara volia mirar quanta gent segueix el canal a Twitch d'Errejón.
No gaires, no.
14.000.
Perdó, sí, que m'he confós. Perdó.
No, home, no vull dir que Twitch... No, a veure, 14.000 no és molt en general, però per ser Twitch sí que és.
Sí.
I mira, clar, el veig, o sigui, apareix en una cadira que no és de gamer, aviso.
És de Congreso, una cadira de gamer, no Congreso.
No, però té un look que fa gràcia, o sigui, se'l veu a tot minimalista, com amb una, a la paret és de fusta, la típica fusta d'estar en una reunió, una sala de reunions, amb una cadira una mica de dentista,
sí.
I ell allà parlant, no, però té la certa gràcia, perquè és com minimalista, l'entorn, no és de llums i de colors, però té la seva gràcia. 1.100 visualitzacions a l'últim directe que ha fet, que ha durat 1 hora i 2 minuts.
Exacte.
I està en la categoria, evidentment, a Twitch de talk show i podcast. No? Vull dir que... No, mira, no està malament, 13.000.
És un bon exemple.
Sí. Va Errejón, doncs, a fer un diàleg a Twitch. A més, veig amb la mirada que segueix molt els comentaris que li estan arribant al moment. I suposo que és per inserir també la gent jove, no?
Exacte.
Va, què fan a Ciutadans?
Ciutadans és una cosa curiosa, Mariola, que és que en per procés que estan de catarsi interna, el partit no, però molts militants, de forma espontània, quasi cada dia o cada setmana, munten debats a Twitter Spaces, o Space de Twitter, cadascú, no?
Sí.
I preparar el partit. Llavors, és un exemple de bona pràctica, no tant des del partit, sinó de militants que parlen sobre propostes o gent o reformes que hauria de fer el partit per a refundar-se, i això surt espontàniament. Si segueixes aquests, diguem-ne, militants que són líders d'opinió, o en tot cas se creen debats i són atrevits per a crear-los, i això passa gairebé cada dia, i és un procés interessant, com un partit s'està refundant amb una mena quasi d'àgora oberta a tothom que té Twitter, que pot entrar i participar.
Això s'està especialitzant molt Twitter, això, a l'hora de crear aquestes bombolles.
Sí.
A vegades critiquem les bombolles, però a vegades va bé, no?, per ajuntar gent que pugui estar en aquests espais.
I a més, Mario, és una forma de que tu estiguis molta més estona davant de Twitter, i per tant Twitter t'ensenyi més anuncis, i per tant Twitter tingui més ingressos, i per tant tingui més beneficis, i per tant sigui més rentable, i per tant Elon Musk tingui menys motius per a comprar Twitter.
Clar, no, això ho dius com a especialista en xarxes socials, que tu vols que cada vegada hi hagi més gent seguint els continguts que tu penges. Això vol dir que promocionen els espais de Twitter des de Twitter, no?
Exacte, no? I si estàs amb un debat de Twitter, estaràs 10 minuts més que no passi, només mires el timeline durant uns segons.
És interessant, Xavier Tomàs, aquest rànquing que ens estàs fent, perquè estem passant una mica per totes les xarxes, no? Hem parlat del directe d'Instagram, hem parlat de Twitch, hem parlat dels espais de Twitter, i hem d'anar a TikTok, no?
Evidentment.
Un altre ús del canal de TikTok. Andalusia, és el govern local, el fa servir?
Sí, hi ha un exemple que és José Alberto Cruz, que acaba de guanyar un premi, és regidor de Chiclana, és un poble de Cádiz, que ell té un canal de TikTok on explica a la gent com fer tràmits, des de com aconseguir aquest bono de Renfe fins a com aconseguir una beca local, és a dir, i ell explica, en una forma totalment pedagògica, evidentment en el llenguatge de TikTok, com fer qualsevol tipus de tràmits, fins arriba al punt de que és un dels TikTokers polítics més seguidors a Espanya, i et dic, realment ho peta.
I acaba de rebre un premi, fins i tot, educador digital d'Espanya.
Exacte.
El regidor del PSOE a Chiclana, a Cádiz. Va, escoltem-lo.
A partir de 2023, las familias monoparentales con dos hijos serán familia numerosa. Y eso tiene un montón de beneficios. Pero para eso tendrás que conseguir el carnet de familia numerosa. Alguno de esos beneficios será la preferencia...
No, realment és el llenguatge TikTok, molt directe, molt ràpid, només donar bona teca i no... no
amb infografies...
No, i no cal contextualitzar, anem directament al tema, no?
Està molt guai.
Però clar, Xavier, estaves pensant tu que a vegades assessores, no?, a gent que ha de fer aquestes coses, clar, és molt important la persona amb què et trobes, no? No tots els polítics poden fer... Perquè tu dius, mira, això que li funciona a José Alberto Cruz és perquè ell s'implica molt, no?
Exacte, mira, te poso un exemple. Ell va intentar fer un diàleg amb el candidat del PSOE a Andalusia, Juan Espadas, una persona molt més gran i diguem-ne més boomer que no pas millennial, per dir-ho així, i clar, no va funcionar. És a dir, aquest noi, quan ell està sol fent directes, ho peta, però quan ho fa, diguem-ne, amb el seu jefe polític, que no és jefe a les xarxes, entenem, Mariola, no ho peta tant.
M'estic imaginant el seu cap dient, escolta, això que tens tantes visites...
Ho hem d'aprofitar.
He d'entrar al teu canal.
I ho van fer i... No. Clar.
I no. Va, també a Andalusia, però a nivell autonòmic, tens un exemple de Juanma Moreno, president d'Andalusia.
És curiós, Mariola, perquè en un moment on tots consumim molts continguts a les xarxes i streaming, Netflix, etc., els polítics no fan actes a les xarxes socials. És a dir, un Twitter, un Facebook o Instagram d'un polític té molts seguidors i només ho aprofiten per penjar continguts a posteriori. El president andalús què fa? Que quan ell fa un acte institucional al Parlament, on hi ha una càmera, és a dir, on està ben fet, aquest acte què fa? L'obvi, que és emetre-ho per totes les xarxes, especialment a Instagram, i gràcies a això aconseguís que cada acte que fa, a vegades avorrits, ho vegin 200-500 persones, només pel fet que aquella senyal de càmera ho emet també per Instagram. Algo tan senzill com això arriba moltíssim a la gent, perquè, és a dir, o, per exemple, el president Macron cada cop que va a la tele... El seu equip negocia que aquella entrevista, a part que s'emeti pel canal que sigui, també ho emet a les seves xarxes. És com si, per exemple, l'altre dia que Laura Rossi el va entrevistar, per ser molt bé, hi ha molt bon xerc, el president Aragonès digui, escolta'm, jo, a les meves xarxes, també emetré l'entrevista. Per què? Perquè no tothom està disposat a estar tota l'estona a un sofà mirant la tele. Avui en dia, que tots consumim continguts de forma molt diferent...
De totes maneres, quan es fa alguna cosa en directe a les xarxes socials, també s'ha de promocionar prèviament, no? Perquè l'altre dia, per exemple, hi havia la roda de premsa de govern, que jo vaig veure i vaig anar directament a Twitter, hi havia dues persones, una era jo.
Clar.
És a dir, que clar, o sigui, després hi va anar més gent, però vull dir que s'ha de promocionar molt quan fas alguna cosa i fas servir les xarxes.
I a més hi ha un problema, que és clar, el problema de la premsa de govern és que està feta i pensada només per periodistes. No hi ha infografies, no hi ha un punt de realització, no hi ha un llenguatge, no hi ha participació al públic. Per exemple, al País Valencià, Ximo Puig no fa res de premsa, fa actes. I quan ha d'explicar alguna cosa, fa un acte amb un presentador, Mariola, amb un títol, amb una infografia, amb una producció. És a dir, ho fa atractiu per al llenguatge també multimèdia i no només perquè els periodistes, que fan molt bé la seva feina, només faltaria, prenguin nota.
Ara que dius això, és que m'ha vingut al cap l'altre dia, ahir, no sé, algú de l'Espanyol que feia una roda de premsa, és que no recordo exactament qui era, que de l'Espanyol del partit, del club. Però clar, darrere hi havia totes les marques del món mundial, i no a cap lloc hi havia el Club Esportiu Espanyol. Vaig pensar, o sigui, si algú posa la tele i mira el tall d'aquest tio, si no hi ha el titular que posa TV3, no saps de quin equip és. Em va semblar com superestrany que a tota la paret no hi hagués res de l'Espanyol.
Però també t'ho diré al revés, el valor que té cada centímetre quadrat de píxel, que això ho veu tot el món.
Però no sé, a la pantalla de davant, que hi havia encara més publicitat, no sé, a un costó que hi hagi, no sé, que és de l'Espanyol, no?
Ja, clar.
Sí, estaven tantes marques que al final no hi havia res de l'Espanyol. Sí. Val, molt bé. A banda d'això també, clar, la ministra més tecnològica, la Nadia Calviño, vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, fa alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció?
Sí, ella fa algo tan senzill com un producte, només per al seu Instagram, que és lo següent, que és cada divendres o diumenge fa un videoblog explicant què ha fet la setmana, amb decles només per a les xarxes, amb vídeos i resum i imatges d'aquella setmana. Això és important perquè tenim poca memòria a les xarxes i també per generar un punt de comunitat amb els seus seguidors.
És a dir, mira, això, aquesta idea m'agrada, eh? Un videoblog de resum setmanal de tot el que ha fet durant la setmana.
Esta semana he viajado a Estados Unidos para participar en las asambleas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el G20 y presidir el Comité Monetario y Financiero Internacional en un momento particularmente delicado. Las reuniones han estado marcadas por el impacto de la guerra en Ucrania, que está ralentizando el crecimiento.
El to no sé si és molt de xarxes, eh?
Ja, jo t'he de dir que ho vaig parlar amb el seu equip i em van dir que és tot i que una cosa bastant homemade i per tant...
No, però em refereixo que encara pot ser...
És com molt informatiu.
Es veu massa la intenció. Sí, no? Potser el problema és que es veu la intenció que et vol vendre motos, no? I això s'està una miqueta més amagat.
És com
no?
Molt presentador informatiu, però també et diré, clar, davant un context que això gairebé no fa ningú, està molt bé que un ministre a mida t'ho faci.
El llenguatge que fa servir comunica realment, no? Perquè projecta la veu i és un resum. Bé, a Galícia què fa el BNG?
Sí, és curiós que el BNG és l'únic partit polític a Espanya amb representació parlamentària que té canal de WhatsApp. És a dir, el WhatsApp, que utilitza el 90% de la població, l'únic partit polític que l'utilitza per enviar missatges a mida, diguem-ne, per cada província de Galícia, i també per respondre preguntes, és el BNG.
I mira que no sigui que ho hagis dit tu, perquè mira, més cops que has dit tu que s'ha de fer servir el WhatsApp en política...
A nivell política nacional, a nivell política local, saps, Mariola, que molts ajuntaments ho peten, eh? Però això és on fiques un altre paner.
Tu ets l'especialista en utilitzar el WhatsApp en els ajuntaments.
Bueno, jo no, això...
No, però tu sempre ho has promocionat, això.
No, clar, és que és una meravella.
De tenir un canal propi a l'Ajuntament perquè així puguin comunicar. En el meu cas del meu poble funciona perfectament. Clar, tu veus una cosa, un carrer que està malament, l'envies en el bot del canal de WhatsApp, li dius, mira, això està malament i t'ho arreglen a l'endemà.
En quin sentit té? Avui en dia ve trucar a la centraleta, un 93, ah, li passarem els serveis tècnics...
Et fan més cas per WhatsApp que no pas a fer una instància escrita i tot això, eh?
Clar.
Això canvia. A Castella i Lleó, el PP?
Sí, és curiós. Mira, Mariola, avui que és dia de govern a Catalunya, no? O Consell Executiu, a Castella i Lleó, els governs allà són dijous, i passa una cosa molt simple, perquè aquí no passa, que és que a Castella i Lleó, quan hi ha un govern, què fa el president? Pues publica una infografia en els temes que el govern ha aprovat. Algo senzill, oi que sí? I obvi. Doncs...
Clar, és com una mena de resum del que ha aprovat.
Doncs aquí no gaire.
Mira, avui que ara estan anunciant noves mesures econòmiques al Consell de Ministres, a mi a vegades m'aniria bé que em passés una infografia amb un resum i ho hem de fer els hi hem de fer els periodistes.
Doncs això val d'exemple, perquè a vegades ens pensem que som els millors i és curiós que hi ha coses que fora de Catalunya doncs hem d'aprendre.
Clar, una infografia, que seria una mirada ràpida i res, fas un tuit i poses la infografia a sota de tot el que has trobat.
És a dir, explicant, igual que fas una nota, un titular de nota de premsa, doncs fas una infografia, històries amb una plantilla, per exemple, dels temes destacats d'aquell Consell Executiu.
M'agrada. Pel País Valencià, Compromís.
Sí, Compromís té per mi el millor canal de TikTok, en el sentit, Mariola, de que fan continguts per a TikTok, pensat només per a TikTok, amb un llenguatge només per a TikTok i amb un ritme de música i estil molt currat no és per aquesta xarxa i realment val la pena destacar-ho.
A veure com sona.
Quasi 400 euros a l'any ens gastem les persones joves en metro, bus i tramvia. A més, li hem de sumar la pujada dels preus de la compra, la pujada del preu de la llum i, a més, la pujada del preu de lloguer. Per això, la mesura de la gratuïtat...
El que passa que... passa una cosa, TikTok, que has de posar de fons les cançons que estiguin més en tendència i virals perquè se't viralitzi el contingut. I a vegades han passat coses que també a Mossos o altres llocs que dius, clar, el Jerusalem, no? O sigui, que dius, a veure, que segons què es fa de mona, el despetxar, despetxar... O sigui,
però sabeu d'excusa, Mariola.
Què?
Serveix d'excusa, saps què vull dir?
A veure, polítics de Catalunya, hi ha una tàctica, que es tracta de posar el volum a zero encara que poseu la cançó, i l'algoritme no sap que està a zero el volum.
Exacte.
Vull dir que no cal que us poseu a ballar aquesta cançó. Molt bé, podcast, tema podcast. Sí, hi ha gent que ho fa, això?
Si estem a la ràdio, hem d'acabar parlant de podcast, i per mi, el millor podcast d'un partit polític en termes de ben fet, qualitat, produït i de freqüència, és a dir, que no hagin abandonat a mig intento, és el PSPV, és a dir, el Partit Socialista del País València, que té un podcast parlant de el que fa el govern valencià, el que fa Ximo Puig, el president valencià, i el que fa el partit, i que el publiquen cada setmana, i que està molt currat.
La veritat és que hem fet un recorregut per coses que, de fet, jo us dic que heu de seguir les xarxes socials del Xavier Tomàs, perquè tot això ho vas dient.
Bueno, clar, em dedico a això, jo intento, clar.
Jo l'altre dia vaig dir, mira, escolta, jo et segueixo i vas aquí proposant coses, vine a les... fes un rànquing i vinc...
Un honor.
I ens ho expliques, no n'has fet cap de Catalunya, perquè no et volies posar amb clients i coses, jo crec, no?
Bueno, clar, exacte. Bueno, clar,
si no promocionaries els teus.
I perquè l'audiència pop-up és molt bona, jo crec que també va bé que agafar idees de fora, que a vegades també són interessants.
Saps? Doncs sí, avui us hem fet aquí un repàs de coses que passen a les xarxes. Xavier Tomàs, com sempre, moltíssimes gràcies. Va, et faig la pregunta de la consulta de 2/4. Tens dubtes sobre el cotxe elèctric?
Jo no, perquè sóc un fan del meu parell, sóc un fan de cotxes.net, per tant, miro tots els vídeos...
Tu saps tot.
Ho sé tot i miro cada dia els vídeos i estic subscrit al seu YouTube i són una meravella.
Oh, que sí, cotxes.net i el Joan Dalmau fa molt bé.
Fa molt bé. I a més, ara fan vídeos on afegeixen rutes culturals i turístiques pel mig. I per tant, no és només mirar cotxes, que també és també aprendre geografia i aprendre cultura i és una meravella.
A més, fa molta gràcia perquè el Joan Dalmau jo fa molts anys que el conec,
són
perquè
és
que vaig treballar amb ell, i té com una ironia que va de seriós i vaig a provar aquest cotxe, però sempre li posa alguna cosa...
Sóc el sofà número 1.
Carisma important.
Per tant, és impossible tenir cap dubte si els aqueixes.
Per tant, avui anem del Xavier Tomàs al Joan Dalmau, un altre crac, i avui us preguntem, tens dubtes sobre el cotxe elèctric? Diríem que ara obrim línies al 93-201-7474, perquè avui farem, a banda de parlar del Google Maps més sostenible, amb en Joan Dalmau també obrirem consultori sobre cotxe elèctric. Ja tenim un munt de preguntes a les xarxes socials. Sempre que ve el Joan Dalmau s'omple de preguntes l'antena i ens agrada. Tenim moltes ganes de parlar amb vosaltres. 93-201-7474. Tens dubtes sobre el cotxe elèctric? Tenim un especialista a punt.
Opa, a Catalunya Ràdio amb Manuela Dinarès.
Tens dubtes sobre el cotxe elèctric?
93-201-7474.
Ai, quina emoció sentir el telèfon. 93-201-7474 és el vostre telèfon si és que teniu dubtes sobre el cotxe elèctric. De fet, crec que n'hi ha. Primer llegim els percentatges i obrim consultori. Sílvia Creus, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, a Twitter tenen dubtes el 68% dels oients que han respost, el 32% diu que no, i a Facebook tothom diu que té dubtes, tothom té un dubte o un altre i n'hem compilat una bona...
Doncs com que sabíem que això passaria, que teníeu molts dubtes sobre el cotxe elèctric i volíem saber quins concretament, us hem portat un especialista. Anem a parlar del Google Maps i del cotxe elèctric. Acaba d'estrenar una funcionalitat Google Maps que està pensada per minimitzar el consum de combustible i estalviar diners. Això també ho volíem destacar avui perquè és important, per tant, reduir també les emissions de carboni. Però com funciona? Realment, ens preguntàvem amb l'equip Pop-Up, es pot estalviar combustible segons la ruta que es trigui? Aquests gestos a nivell particular serveixen? En Joan Dalmau és editor de cotxes.net i un dels experts en motor més populars de l'estat espanyol. Hola, Joan, ben tornat.
Hola, què tal?
Què passa amb Google Maps? Això, aquesta pregunta que jo feia, realment es pot estalviar combustible segons la ruta que es triï?
Sí, és clar, es pot estalviar combustible segons la ruta que es triï, però sobretot es pot estalviar combustible en funció de com condueixis. Per tant, és una miqueta un mix de les dues coses. El que ha fet Google és que l'algoritme, a més de tenir en compte el que feia fins ara, que era recomanar-te la ruta més curta, que això és molt fàcil perquè és en quilòmetres, o la ruta més ràpida, que te la calculava en funció de l'estat del trànsit, de poder fer servir, sobretot, vies d'alta capacitat, autopistes i això. Ara el que fa és que afegeix un tercer algoritme que té en compte, sobretot, el tipus de terreny pel que passes. Val? Aleshores, ell calcula que si vas per una zona que és, diguem, semiurbana, amb molta rotonda i que és plana i que, per tant, no desenvoluparàs una velocitat molt alta, que aniràs fent, que no acceleraràs molt, això és, diguem-ne, la ruta que et plantejarà com a més ecològica.
Mm?
O si has d'anar, per exemple, d'un punt a l'altre i has d'agafar una autopista o has d'agafar una carretereta que va planejant bastant o que va una mica en baixada, et dirà, vés per la carretera que gastaràs menys. És bàsicament això. Un algoritme més que calcula
i
això.
I no sé si tu ho has practicat, això. És una mica... És un greenwashing amb tota regla de Google o creus que serveix?
Home, ja et dic, és que... l'estalvi a l'hora de conduir depèn tant de la manera com condueixes que sí, és clar, si vas per una ruta que és més amable o pacífica en aquest sentit, estalviaràs una miqueta. però és molt poqueta cosa. I jo crec que la gent el que fa sempre amb aquest cas de Google és dir quina és la més ràpida o quina és la més ràpida sense pagar. Val? Llavors, a partir d'aquí, si resulta que tens molt temps per fer el recorregut, que no et ve de 10 minuts, ni d'un quart d'hora, ni de 20, i dius, va, doncs vinga, avui farem l'ecològica, però...
No sé de quina manera s'ha de triar aquesta opció. Crec que et demana fins i tot el tipus de cotxe que tens, no?, quan utilitzes això.
Sí, perquè llavors permet calcular encara més, perquè aquí sí que hi ha diferències de comportament. Un elèctric es comporta d'una manera i un de benzina d'una altra. Ja sabem que els elèctrics, per exemple, a l'autopista gasten més que els de benzina i, en canvi, en ciutat gasten menys. Aleshores, a l'hora de triar un determinat recorregut, si el cotxe és elèctric et farà passar per més trama urbana, i si el cotxe és de benzina et farà passar, per exemple, per rondes o per vies de més alta capacitat i on puguis desenvolupar una miqueta més de velocitat perquè el consum serà menor.
Val, doncs ja tenim clar aquesta nova eina de Google, no?, per poder això circular de forma més sostenible. Va, anem a obrir les línies. Quins dubtes teniu amb els cotxes elèctrics? Aquestes són les vies de participació.
Contacta amb nosaltres per Twitter, Facebook o Instagram. Som Pop-Up Cat Ràdio. O truca'ns al 93 201 7474.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'Expo Elèctric, l'esdeveniment més important de vehicles elèctrics i energies renovables del sud d'Europa. Suposo que hi has estat, Joan.
Sí, vaig estar-hi. A més, participant en una tertúlia amb el Francesc Mauri, que era el moderador, i vam estar parlant precisament
d'això. És el crac del cotxe elèctric.
Dels cotxes elèctrics i de com entren d'una punyetera vegada, a veure si...
Fa molt de temps, sou dos de les persones que estàu fent feina fa molt de temps, però jo abans d'entrar sempre t'ho pregunto el termòmetre. Estàs tancat el tema del cotxe elèctric? Quins problemes continuen havent-hi? Anem molt endarrerits respecte a altres països?
Sí, és tancat no ho està, perquè cada vegada hi ha més oferta i cada vegada es venen més cotxes elèctrics, però sí que és cert que no evoluciona el ritme que estava previst. O no evoluciona... en cap cas el ritme d'altres països del nostre entorn. I no estem parlant de Noruega, eh? Estem parlant fins i tot de França, d'Itàlia, que són països amb els quals ens podem comparar una miqueta més, o fins i tot de Portugal, on el cotxe elèctric va molt més ràpid que no pas a l'Estat i dins de l'Estat a Catalunya.
L'últim cop que també vam fer consultori, tu deies que aviat ascendria baixant el preu, però no teníem en compte que arribaria tot el que ha arribat amb els components. Estan encarint els cotxes elèctrics?
Estan encarint tots els cotxes, tots. Tant els de combustió com els elèctrics. Sí, això mateix que ens passa a nosaltres quan anem a comprar el pollastre és molt més car i les galetes també, i l'aigua i la llet i tot plegat. En els fabricants de cotxes també els passa. És a dir, se'ls ha encarit tota la logística de camions, per exemple, perquè el combustible ha sigut durant un temps molt més car. Les plantes fan servir molta energia, tant gas com electricitat, i per tant això també se'ls ha encarit molt, i se'ls han encarit els components. L'alumini, per exemple, ha pujat molt de preu, determinats plàstics també, el cautxo ha pujat molt de preu, i per tant això, òbviament, ho acaben repercutint en el producte final. No és només que hagin pujat els elèctrics, han pujat tots.
Venem al telèfon, tenim el Sergi. Hola, Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la teva consulta, Sergi?
Mira, jo volia preguntar, ens hem ficat plaques solars a casa, I llavors tenim una mica d'excedent. Llavors estàvem mirar un utilitari elèctric i era si nosaltres anem carregant amb 5 o 7 quilowatts que ens van sobrant al dia al cotxe perquè els quilòmetres que fem són poquets, això per les bateries, això és dolent o és indiferent?
No, per les bateries no té cap problema. Les bateries, com les del cotxe elèctric, com les de qualsevol altre cotxe, com a més baixa velocitat les recarreguis, millor, a més duren.
Sí, no...
Digues.
Perdó. No, però dic, el fet de carregar 7 quilowatts cada dia, en vez de fer una càrrega de, no sé, 15...
No hi ha problema. Vols dir si vas interrompent la càrrega? No hi ha cap problema.
Ara a l'hivern, jo que sé, plegues de treballar a les 2, tens 3 hores de llum, li fiques fins que se fa fosc
i ja està. No hi ha cap problema.
Ho pots fer sense problema.
És més, els cotxes elèctrics agraeixen aquest tipus de càrrega. Les bateries, el que no els agrada gaire és l'última fase de la càrrega, del 80% al 100%. Aquesta és la que menys els agrada i tampoc els agrada gens baixar de 10%, val? Perquè la bateria, tal com està dissenyada i per l'últim el tema de software que porta i tal, sempre les marques recomanen mantenir la bateria entre el 20 i el 80. Per tant, si tu vas jugant aquí, és perfecte.
Gràcies, Sergi. Va. Una abraçada.
Vinga, gràcies, adéu.
Hi ha un munt de gent a xarxes que ens ha fet deixat preguntes sobre bateries, no, Sílvia?
Doncs sí, per exemple, el Marc pregunta, demana pel rendiment que tenen les, en temperatures extremes. Quants anys reals de vida útil al 100% de càrrega tenen les bateries i quin cost tenen? També diu, quant CO2 genera la fabricació de bateries i quins residus al reciclatge?
Déu-n'hi-do. A veure, comencem pel començament. Torna-hi.
Quin rendiment tenen en temperatures extremes?
Normalment les... És evident que el rendiment de les bateries baixa amb el fred, això ens passa amb els mòbils, ens passa amb les càmeres de fotos, ens passa amb qualsevol bateria, amb els cotxes també passa. Les marques asseguren que ells treballen amb una ràtio de menys 30 fins a més 40, per un funcionament normal. És a dir, això vol dir que entre menys 30 i més 40 les bateries funcionen, no es paren. Ara bé, l'autonomia que tens amb un fred notable, val, per sota de menys 10, es redueix considerablement. No només perquè poses la calefacció sempre, sinó perquè realment la bateria, l'eficàcia de la bateria baixa.
I deia també sobre quants anys reals de vida útil al 100% de càrrega tenen les bateries i quin cost tenen.
Mira, la majoria de marques garanteixen la bateria per uns entre 8 i 10 anys i anuncien que te la canvien gratuïtament si dins d'aquest període ha baixat del 70% de la capacitat útil. Val? Per tant, una bateria pot arribar a durar 15, 16, 18 anys, però anar perdent mica en mica la seva capacitat útil.
Va, anem al telèfon, hi ha Lluís a punt. Una persona una mica incrèdula amb el cotxe elèctric, ja t'aviso. Hola, Lluís, com estàs?
Hola, bon dia. No, a veure, precisament, just al contrari. L'últim cop que em disposava a comprar un cotxe nou, estava molt engrescat, molt, en que fos híbrid o elèctric. I va ser la pròpia marca, no, bueno, és una gran marca alemanya, prestigiosa, que em devia trobar amb algú, doncs, que devia estar inspirat, i em va... Passa que ja fa uns anys, eh? Em va treure papers i m'explicava, i molt convençut, que des que es dissenya, es construeix, i sobretot després, el que fa amb l'impacte que tenen les bateries amb el medi ambient, no està tan clar que un motor tèrmic, en tot el procés, en tot, tingui més impacte que un cotxe elèctric. I bé, em va venir a recomanar, doncs, que continués amb el motor tèrmic, com a mínim 10-12 anys més. I vaig acabar fent-ho, no? Llavors jo em voldria quedar tranquil que efectivament un cotxe elèctric en tot el procés és molt evident que impacta menys el medi ambient que un cotxe de motor tèrmic.
Què en penses?
En el disseny i després.
A veure, un cotxe elèctric impacta menys que un cotxe tèrmic en el medi ambient. El que passa que aquí s'han de tenir en compte bastantes coses. Primer, és veritat que construir un cotxe elèctric contamina bastant més que construir un cotxe tèrmic, bàsicament pel procés de construcció de la bateria. No? L'extracció de liti fins a la construcció de les cel·les i el muntatge de la bateria final consumeix moltíssima energia i, a més, una sèrie de materials rars que s'han d'extreure i que l'extracció és molt complicada. És més fàcil treure petroli, en aquest sentit. Val? Però els fabricants que tenen cotxes que són exactament igual l'elèctric que el tèrmic, asseguren que l'empremta de contaminació del cotxe s'iguala en el moment que l'elèctric supera els 50-60 mil quilòmetres. Val? A partir d'aquí, tot és benefici, per dir-ho així, pel planeta.
D'acord. Una altra pregunta, per exemple, ens fa, que no entra per antena, no sé com es diu, pregunta quants diners costa carregar un cotxe elèctric i si surt a compte fer-ho amb els preus actuals de l'electricitat. Què passa amb aquest tema?
Sí, encara surt a compte.
La Montse.
Què val carregar un cotxe elèctric? Depèn d'on el carreguis i depèn del tipus de contracte que tinguis. Si tu tens un contracte d'aquests que, per exemple, tens tarifa nocturna a casa i el carregues a la nit, surt molt barat. Carregar un cotxe elèctric ens pot sortir al voltant dels 2 euros per cada 100 quilòmetres. Entre 2 i 3, el preu que està ara mateix l'energia. Clar, amb un cotxe de benzina per fer 100 quilòmetres necessites 6-7 litres de benzina, a gairebé 2 euros fes números. Per tant, continua sortint molt rentable carregar-lo. Les recàrregues que fas en autopista, per exemple, quan fas un viatge llarg i t'atures i entres amb un carregador d'aquests d'alta capacitat, de 100, 150, 200 quilowatts, sempre que el teu cotxe ho suporti, aquests són cars, però una recàrrega d'aquestes és semblant al que pagues per una recàrrega de benzina. Per tant, el cotxe elèctric l'avantatge que té és que el pots carregar a casa. Si el pots carregar a casa i el recarregues constantment a casa, surt a compte, sí.
A Berlín es va presentar fa poc una solució tecnològica per carregar el cotxe en només 10 minuts. Això podria canviar una mica el panorama? És realment revolucionari, aquest exemple de Berlín?
Mira, les marques en el que treballen és, bàsicament, en aconseguir recàrregues ràpides. És a dir, tota la resta no els interessa. Sí que els interessa, però, per exemple, prolongar l'autonomia d'un cotxe, que és molt complicat, no hi estan treballant, perquè per prolongar l'autonomia... O sigui, aquí hi treballen, però no hi estan tan enfocats. Perquè per prolongar l'autonomia d'un cotxe has de fer bateries molt grosses. De manera que la solució ideal és que amb els cotxes elèctrics arribem a fer el mateix que fem amb un cotxe de benzina, que quan se'ns acaba la benzina parem un moment i en 10 minuts tornem a tirar. Clar, això depèn, bàsicament, primer, de tenir el cotxe que pugui rebre aquest xute d'energia, i segon, que tinguem estacions que el puguin proporcionar. Però ja és cert que ja hi ha cotxes que carreguen a 200 kW i amb estacions que passes de donar 200 kW fan aquest 20-80, que dèiem, que és la part operativa bona de la bateria, i el fan en 15-20 minuts, sí. I això anirà més, perquè ja es parla de carregadors de 300.
Els llocs on es fa la recàrrega també són uns llocs a explorar, no? Quan estiguem... No sé si arribarà un moment que el 100% de la població tindrà cotxe elèctric. Tu creus que arribarà aquest moment?
Home, l'any 2035 la Unió Europea diu que no es podran vendre cotxes que tinguin més de 0 grams de CO2 d'emissions.
Per tant, anem cap aquí.
Sí, el tema... Aquest és un tema que s'ha de matitzar una mica. És a dir, la Unió Europea no diu que a partir del 2035 tots els cotxes han de ser elèctrics. Això no ho ha dit mai, tot i que hi ha gent que ho diu. No ho ha dit mai. Ha dit que han de ser d'emissions zero. És a dir, que no emetin CO2 a l'atmosfera. Això és el que ha dit. El problema està en que ara, avui, amb la tecnologia que tenim disponible, l'única manera d'arribar a aquest zero és fent servir cotxes elèctrics de bateria. Aquest model que tenim ara.
Clar, però potser pot sortir alguna cosa abans
Clar,
del 30,
estem
no?
Estem parlant de l'any 35. Ningú ens diu que l'any 35 tinguem l'hidrogen bastant més desenvolupat o haguem trobat una alternativa diferent energètica que ens permeti carregar cotxes, que ens permeti fer servir bateries
vent,
més petites.
No, un molí de vent.
És difícil posar un molí de vent en un cotxe, eh? És
com sí, molta... Doraemon.
Hi ha molta gent que ens diu, escolta, i per què no posem plaques solars al damunt del cotxe? Bueno, perquè
amb les plaques
solars al damunt del cotxe no anirem gaire lluny.
Això vol dir que hi haurà, si encara hem d'estar una estona carregant, hi haurà el negoci de com fem aquests llocs de recàrrega, si seran uns llocs per socialitzar, perquè l'altre dia
sí.
Hi havia unes quantes dones que tenen Tesla, que vaig entrar en una conversa, i es queixaven que és molt masclista el lloc on s'està carregant el Tesla.
Ah, mira.
Que sí, que no, que clar, pensen que les dones no podem tenir un Tesla, ja m'agradaria a mi tenir-lo, d'altra banda, però que estava pensant molt com si només pues, els homes poguessin tenir cotxes
sí,
elèctrics.
Sí, clar, és que quan tu arribes amb una benzinera tens feina, val? Perquè has de posar la benzina, després has d'anar a pagar, no socialitzes gaire en una benzina, en canvi, una estació de recàrrega que endolles i t'esperes, hi ha moltes coses per fer. La recàrrega, que hi ha molta gent que diu, és que a les ciutats no hi ha punts de recàrrega, a les ciutats n'haurem de posar molts, haurem de fer alguna cosa perquè si tots tenim un cotxe elèctric l'haurem de carregar i hi ha un 70% de cotxes d'aquest país que dormen al carrer. Per tant, això ens hi haurem de posar.
Joan, no t'expliquis tan bé que tinc la centraleta que està
a punt de petar. Vinga, som-hi.
Oriol, hola, Oriol.
Bones.
Furgonetes elèctriques, ràpid, que tenim poc temps.
Exacte, soc taxista, però ara soc repartidor, i el problema és que no tenim prou d'autonomia. Sí que faig un circuit de ciutat, que em sortiria rentable una elèctrica, però no tenim prou d'autonomia encara.
Ja, és que la tecnologia de bateries és la que és, el tamany de les furgonetes és el que és, i no podem posar bateries enormes, perquè aleshores el problema que hi ha és que valdrien una milionada. Clar, el problema de la furgoneta, que està molt bé pel repartiment d'últim quilòmetre, que és un tipus de furgoneta petita, lleugera, elèctrica, que s'acabarà imposant per voltar pels centres de les ciutats, el problema, és clar, és que és una furgoneta, pesa més que un cotxe, i sobretot va més carregada que un cotxe, i per tant necessita més energia, sí. Mica en mica,
això
mica en mica.
Moltes gràcies. Escolta, Joan, no tenim temps de més. No tenim temps de més i tenim moltes preguntes. Vas de venir un altre dia.
Quan vulguis, ja ho saps.
Fem una pausa i re, acabarem a les xarxes. Moltes gràcies per la confiança. Tenim un munt de preguntes sobre el cotxe elèctric. Ens les guardem per al pròxim consultori que vindrà en Joan Dalmau. Moltes gràcies perquè veiem que hi sou. Va, anem a les xarxes. De què parla la xarxa avui? Les tendències del dia estan acaparades encara per la cerimònia de la pilota d'or a París.
Amb paraules com France Football, Courtois, Copa, Manchester City, Messi o Camavinga.
També s'han fet molts tuits al voltant d'Alexia Putellas, que ha guanyat la seva segona pilota d'or.
Amb les paraules Putellas català, Putellas discurso i Putellas discurs, en francès. res. La catalana ha penjat a les històries d'Instagram una foto de la pilota d'or al seient de l'avió amb el cinturó posat i tot, i a Twitter una foto d'ella somrient amb els ulls tancats, la cara tocant la pilota, que té 2.600 comentaris, més de 24.000 retuits i 240.000 m'agrada.
I arrenca la xarxa i a l'antena la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Amb Sònia Gelmà i Danae Boronat com a pilars d'un equip que aquesta temporada farà Catalunya Ràdio els partits del Barça a la Champions femenina. S'estrena demà contra el Benfica des del Johan Cruyff i a Twitter ha debutat amb un tuit amb la imatge de l'Alexia Putellas amb la pilota d'or i les podeu seguir a la TDG, guió baix, oficial.
Clar, o sigui, s'estrenen més bé que mai, no? Després d'aquesta pilota d'or de l'Alexia Putellas, @TDG, guió baix, oficial. I Ballanos ahir, de fet, fa història, també.
Sí, no importa com llegeixis això, com diuen, eh? 600.000 persones al seu canal de Twitch.
Ho parlem demà amb el Roc Massaguer, dijous. Adéu-siau, demà, Cajut!